Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Salutacions i molt bona tarda, bon divendres. Càritas Diocesana de Girona i 6 festivals gironins, per exemple, el Festival de Cap Roig, també el Festival de Cinema de Girona o el Portaferrada i també el Festival Internacional de Música Castell de Peralada, han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de donar suport a Càritas en el treball que realitza a favor de les persones en situació més vulnerable. Tots els festivals destinaran a partir d'ara i durant aquests propers mesos un euro per cada entrada venuda en un dels seus espectacles. Fins al moment ja estan confirmades les aportacions dels espectacles del Festival de Cap Roig pel concert dels Amics de les Arts, que es farà el divendres 27 de juliol, i també el Festival de Música del Castell de Peralada, amb un espectacle de dansa que es farà amb el ballet d'Àngel Corella i també de Chichao, que serà el dissabte 18 d'agost.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És divendres, de seguida saludem en Marçal Mora amb una nova classe d'informàtica i també us recordo que avui tenim una nova secció del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Barcelona amb els consells de salut de Marc Fortes. I ara saludem, com cada divendres a aquesta hora, el nostre professor d'informàtica, en Marçal Mora. Marçal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlem d'internet, d'intranet, conceptes que a vegades potser sembla que són fàcils, però que podem tenir dubtes.
Sí, perquè moltes vegades m'he trobat que a les aules d'informàtica els hi parlo de que poden trobar els arxius a l'intranet i es queden una mica com sobtats, no? Dient, què és això de l'intranet? I moltes vegades he de fer la diferenciació en que, diguéssim, generalment es parla d'internet, però és una paraula que s'ha, diguéssim, s'ha utilitzat d'una manera així col·loquial i es fa servir per dir que et connectes amb l'ordinador a través de la xarxa, però connectar-se a través de la xarxa hi ha moltes maneres, i una d'aquestes, a part de la internet que tots coneixem, és precisament l'intranet. Inclús em sembla que n'hi ha un parell més, com podria ser l'extranet, etc etc. L'internet es fa servir molt per dir que els ordinadors estan connectats entre si i sobretot per compartir informació. Aquest connectar-se entre si no és a través dels ordinadors de cada usuari, que també podria ser, sinó és a través d'ordinadors o grans ordinadors que tenen tota aquesta informació que els usuaris van col·locant, per entendre'ns, i és el que ens permet navegar per internet, no? Aquesta xarxa global que fem servir per descobrir i per buscar informació. En el cas de l'intranet és exactament el mateix, però més aquestes xarxes globals, en aquests ordinadors on podem trobar tota la informació, és més aviat d'ordinador a ordinador, on sí que es pot trobar informació, però molt més específica. No sé si m'explico. Sí. S'entén molt més quan posem exemples. Nosaltres podem navegar per internet i trobar qualsevol informació, però, per exemple, podem navegar per intranet i podem trobar informació si estem, per exemple, dintre una empresa. És a dir, moltes vegades naveguem de la mateixa manera, fem servir l'Internet Explorer per fer exactament el mateix, posem el Google per saber buscar paraules exactament fent el mateix que l'altre que fem, però amb un, diguéssim, ho fem servir a través de tota la xarxa del món i a l'altre fem tota una xarxa local, si es pot dir local, perquè una empresa internacional no es podria dir local, sinó que hauríem de dir a totes les empreses d'arreu del món. Però es fa aquestes certes limitacions, aquestes maneres de dir que internet serveix per navegar, però es fa servir per buscar informació, diguéssim, generalitzada, i l'intranet es fa servir per buscar informació molt específica. Aquella que, per exemple, l'empresa et permet fer. Hi ha molta gent que treballa en oficines i ens diuen, escolteu, que podem navegar per internet, però no en moltes pàgines que estan com bloquejades. No? Per exemple, entrar al YouTube no es pot fer a través de l'empresa, etcètera, etcètera. O sigui, aquesta gent, en veritat, està treballant amb internet, però com que estan dintre d'una oficina o dintre d'un servei d'intranet d'aquesta, diguéssim, limitació de xarxa fa que sembli que sigui un altre tipus d'internet. Tot és el mateix, l'únic que hi ha certes paràmetres o certs limitacions que fan que una cosa es digui d'una altra manera, d'una o d'una altra manera. Però en el fons és el mateix, eh? Poder, diguéssim, poder connectar-se a diferents ordinadors, siguin els servidors, siguin els que tinguin tota aquesta informació, per poder donar coneixement, diguéssim, a tots els usuaris.
Uh-huh. Marçal, i avui obrim també el diccionari. Com sempre, quina és la paraula que ens proposes?
Avui farem servir una paraula que es posa moltes vegades per descarregar-se revistes o descarregar-se llibres, descarregar-se música, que es veu a vegades, no tots, però moltes pàgines on posen mirror, que la traducció literal podria ser mirall, i es fa servir moltes vegades perquè, diguéssim, molts dels usuaris que acostumen a baixar-se coses d'internet podrien arribar a saturar el que és el servidor on està dipositat aquest document o aquest arxiu que nosaltres ens volem descarregar. Per evitar això, la gent que gestiona aquest document que està dipositat en l'ordinador i que permet que se'l baixi la gent, el que fa servir és diferents ordinadors, diferents servidors, que es diuen miralls, que es diuen mirrors, perquè precisament els usuaris, per exemple, que estiguin a l'Europa, doncs se'l carreguin d'un servidor, d'un ordinador en concret, i els usuaris que estiguin als Estats Units se'l descarreguin d'un altre ordinador o d'un altre servidor. Això fa que evitem la saturació, que moltes vegades, no sé si per Nadal us en recordeu d'allò de dir, sobretot per felicitar el cap d'any,
sí,
que sigui 5 minuts o 10 minuts abans, és per no saturar els servidors de les línies telefòniques, no? Doncs exactament això serveix. O sigui, els mirrors fan que siguin duplicats o diguéssim, ordinadors que fan de mirall exactament amb els mateixos continguts i les mateixes eines que té el principal.
Uh-huh. Queda clar. Gràcies, Marçal, una setmana més i t'esperem el proper divendres.
Val, ens veiem divendres.
Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb un nou consell sanitari que ens arriba des del Col·legi d'Infermers d'infermeres també de Barcelona. Fins ara mateix.
De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus en alimentació, drogueria i perfumeria de manera permanent i amb la qualitat i la garantia de sempre. Vine, comprova-ho tu mateix. Al supermercat del Corte Inglés, a Hipercor i a Supercor, hem abaixat els preus.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, repic de campanes en homenatge a Verdaguer. 200 campanars de Catalunya pel Dia de la Memòria. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Grans Amics, de dilluns a divendres de 6:00 to 7:15 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència. Un espai de salut amb el nostre infermer de capçalera, Marc Fortes.
Per un envelliment saludable recomana activitat física, però com l'hem de fer? Quan arribem a grans, sovint tenim dolors articulars i ja no estem tan lleugers. Quin tipus d'exercici podem fer per mantenir-nos sans, Marc?
Doncs recomanem un exercici d'uns 15 a 60 minuts cada dia, amb una intensitat entre lleugera i moderada. És a dir, uns exercicis generals, com per exemple sortir a passejar o fer activitats lleugeres com tai chi o qigong.
Què és el que podem fer, per exemple, per prevenir les caigudes?
Bé, una de les coses que podem fer per prevenir caigudes és portar una roba i un calçat còmode que no ens dificultin els moviments. condicionar els llocs de vida de les persones grans, com per exemple col·locar barres per agafar-se la banyera, passar mans a les escales i sobretot senyalitzar els graons i evitar catifes i cables pel terra.
Podem fer exercici físic intens? Hi ha persones grans, una minoria però, que encara corren maratons.
Bé, ja diuen que amb una preparació prèvia es pot fer aquest tipus d'exercici, però si no hi ha hagut una preparació prèvia durant l'edat adulta i la joventut, no és gens recomanable.
Com podem afrontar algunes activitats habituals, com posar-nos les sabates, cordar alguns botons, obrir algunes llaunes o pots de conserva?
Igual que comentàvem que hi ha persones que s'han preparat per poder fer maratons quan tenen una edat avançada, en algunes persones que no han tingut aquesta preparació, aquest tipus d'activitat pot suposar una activitat física o un exercici físic moderat. Per tant, una bona manera de fer activitat física és realitzar aquestes activitats.
Avui parlarem de la polimedicació en la gent gran. De fet, a Espanya, i segons xifres, hi ha prop de 20 milions de persones que pateixen malalties cròniques, de les quals la majoria són pacients majors de 50 anys i polimedicats, una població espanyola cada vegada que està més envellida i caracteritzada pel seu increment en el nombre de pacients crònics. S'estima que en 10 anys un de cada 5 espanyols serà més gran de 65 anys i amb un cost sanitari per persona entre 4 i 12 vegades superior al cost actual. Avui ho volem parlar, volem reflexionar el futur que ens espera en aquesta qüestió i ho farem amb Mercedes Valdunciel. Ella és farmacèutica. Mercedes, bona tarda.
Buenas tardes, gracias.
I benvinguda a Radio Estel i Radio Principat. També ens acompanya l'Eduardo Rojas, membre de la FATEC. Eduardo, bona tarda.
Bona tarda.
I com cada dilluns també m'acompanyen en Sergi Oliva, president de Vida Creixent. Sergi, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també l'Enric Uller i el Santiago Ruiz. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
I comencem primer de tot parlant de la polimedicació. Mercedes, hi ha molta gent gran que està sobremedicada?
Normalmente, a medida que avanzamos en los años, las enfermedades se van acumulando. Y lo más normal es que se tenga más de una patología. Los niveles de colesterol, la tensión, los niveles de glucosa. Esto hace que una persona a partir de los 50 o 65 años necesite o tenga prescritas para tomar unas 7 o 10 pastillas diarias. Como ustedes saben, no es nada excepcional. Entonces son pacientes con una edad avanzada, polimedicados y con varias patologías. Esto hace que la adherencia al tratamiento y tomar bien la medicación día a día y todas las tomas pueda darles una calidad de vida y evitar consecuencias indeseables para su salud y también para el coste sanitario de ingresos, urgencias, camas hospitalarias. Y es fundamental, como digo, la adherencia al tratamiento y, por desgracia, está demostrado que la mitad, el 50% de estos 20 millones de personas polimedicadas no toman bien la medicación y hace que los ingresos hospitalarios, a acudir a urgencias o a los CAP, sea muy elevado y causa de muerte en el 50% de los casos.
Y Mercedes, ¿por qué no...? La gente no se medica bien. ¿Por qué no sigue bien los tratamientos cuando a priori puede ser una cosa sencilla?
Es complicado cuando tenemos una edad. Cualquier persona, si lo pensamos bien, cualquier persona que toma antibiótico y una pastilla para el dolor y la inflamación y además una aspirina, nosotros mismos nos liamos. De hecho, yo os confieso que la semana pasada he tomado mal antibióticos porque se me olvidaba cuando me tocaba tomarlo. Entonces, si ya un tratamiento agudo de una semana de antibiótico y poco más nos olvidamos, lo hacemos mal, cuando hablamos de 7 o 10 pastillas, que 2 por la mañana, que 3 al mediodía, que 1 a media tarde, lo más normal es que lo hagas mal, aunque tengas buena intención. Aparte de que con la edad podemos no ver bien, las manos pueden estar torpes, los colores, las cajas rojas, las pastillas color de rosa, blancas. Entonces es bastante difícil hacerlo bien si no tienes ayuda de nadie. Y sería muy simple si hubiera en toda la cadena sanitaria de todos los profesionales que estamos integrados, nos implicáramos en el día a día. aunque hay algo que yo creo que lo estamos dejando de lado siempre y que es fundamental, y es que el paciente es el centro de ese circuito y el paciente tiene que tomar la responsabilidad de tomar bien esa medicación
seria
i de totes
qüestió,
les medidas.
Mercedes, seria qüestió només d'organització? És a dir,
sí,
de tenir un planning amb dia, al matí vaig aprendre aquesta, marcar-la com que ja està presa? O...
Mm-hmm. Es cuestión de organización y de un planning a medida de cada persona, porque no hay una sola forma de hacerlo bien. Puede haber muchas dependiendo de cada persona. Por ejemplo, una persona que tiene disminuida la visión, pues no va a tomar igual la medicación. Su organización y sus trucos no van a ser los mismos que una persona que tenga las manos torpes, los dedos torpes. Entonces, hay muchas formas de organizarlo bien. La cuestión es decidir la mejor o ir aprendiendo sobre la marcha, incluso de los errores, la mejor, y luego ser constante en el tiempo. Pero sí que se puede, con una buena organización y simple, tomar bien esa medicación.
Jo no sé si és molt greu o no, però jo a vegades he sentit, per exemple, de gent gran que es pren moltes pastilles, com ara comentes tu, que fa diversos tractaments, que diuen, jo ho faig tot el matí i així me n'oblido. Això és bo per la salut?
No.
De fer-ho tot de cop?
No. Hay medicamentos que si tomas una pastilla al día ha de ser cada 24 horas y muchos medicamentos interfieren unos con otros. Entonces, si a ti te dicen, tomas por la mañana este y tomas por la noche, esto suele tener una razón, no un capricho. Entonces, si lo tomas todo junto, lo más normal, por ejemplo, omeprazol, ¿quién no toma un protector de estómago, el omeprazol? Pues el omeprazol interfiere con un montón de medicamentos. Entonces, si te dicen por la noche, te tomas el omeprazol antes de acostarte y ya por la mañana, pues el hierro tiene una razón. O sea, el omeprazol interfiere, por ejemplo, el hierro no se va a absorber. Entonces, personas que tienen problema de anemia, hay mucha gente mayor que toma hierro, pues si te dicen por la noche el omeprazol y por la mañana el hierro, amlodipino, lo que sea, tienes que hacerlo así. Si así no funciona y los niveles pueden ser de hierro o de los niveles de tensión no son normales, son anormales, entonces el médico, en base a lo que ya te dijo, puede cambiar algo, pero si el médico cree que tú lo estás tomando como él te ha dicho, pero tú no lo haces, pues es que adivinos, no somos nadie. Entonces es fundamental tomarlo como te han prescrito. Para eso has de entenderlo, no equivocarte en las cajas, en los nombres, saber bien y luego ser cumplidor. Entonces en un mes o en dos no funciona, vas a tu médico y dices, esto no va. Y entonces el médico, pero el problema es que si yo hago lo que quiero, pero el médico no lo sabe, estamos dando palos de ciego constantemente. Y es fundamental tomar la medicación por dosis, por la pauta que marca el médico, tal como lo manda el médico. Tiene un sentido.
És inevitable tanta medicació? M'explico. Si hi haguessin més gerontòlegs, això no es podria controlar una mica millor? Perquè, és clar, vas al reumatòleg, et recepta una cosa. Vas al cardiòleg, te'n recepta una altra. Vas a... etcètera, etcètera. No podria haver, que sí que hi és, un gerontòleg que controli tot això, però n'hi han molt pocs. A què es deu això?
Sí. El gerontòlogo tiene una función como la tiene el pediatra. Pero en los momentos actuales, este papel, el quien se encarga, es el médico de cabecera.
Uh-huh.
Y el médico de cabecera es el que está encargado de regular todo el tipo de medicación. Es al cual tú le vas a pedir precisamente la receta electrónica, se la vas a pedir al médico de cabecera y no se la vas a ir a pedir al geriatra. Porque él es el que tiene que conocer toda la medicación que estás tomando y las pautas de cómo la estás tomando. Por lo tanto, esta función, los médicos de cabecera hoy en día hacen sus rotaciones por geriatría y tienen su formación en personas mayores.
Sí, pero de la universidad no salen geriatras.
De la universidad salen...
Salen muy pocos.
De la universidad...
¿Qué se debe esto?
De la facultad salen geriatras cuando hacen su especialidad vía MIR.
Te lo diré de otra manera. Hay pocos que piden esa especialidad. Debe ser que no da dinero.
¿O? No, las plazas que se dan de geriatra en MIR siempre son ocupadas. Lo que pasa es que de geriatra se forman según las necesidades, pues 5 cada año, o cada año en cada sitio o en cada hospital que forme geriatría, mientras que, por ejemplo, pediatría estaban formándose pues 20, o internistas que se formaban 40.
Mercedes, parlàvem a la portada de la tendència que hi ha actualment amb el nombre de gent gran i de la prospecció que hi haurà. Això fa que es posi en perill el sistema? O quan comentaves tu del fet de que no se segueixi una pauta correcta a l'hora de medicar-nos, i en el cas de la gent gran, això pot fer que estigui més en perill encara de tot el que hi ha actualment? Ara després en parlarem també de les mesures que s'estan prenent per fer sostenible el sistema, que diuen que no ho és, tot i que...
Yo pienso que sí, que si continuamos en esta dinámica, llegará un momento en que el sistema se colapsará. Y de hecho, yo pienso que las medidas que están empezando a tomar, porque yo creo que esto no ha hecho más que empezar, es para evitar que lleguemos a ese colapso. Porque dentro de unos años, una de cada 4 o 5 personas seremos ancianos. Entonces, ¿quién nos va a cuidar? Es que no habrá
ancianos
personas...
Ancianos sobremedicados.
Sí, claro, es que ser anciano significa que el 80-90% está polimedicado. Claro. Y aunque se quiera evitar, aunque quieras decir que sí, que se podría reducir el número de pastillas diario, evitar duplicidades, el decir, oye, mira, es que tomas 3 cosas, este medicamento cuarto ya vamos a eliminarlo porque no te va a hacer nada. Por muy bien que se afinara... va a ser tal la cantidad de personas que seremos ancianos si llegamos y que, por supuesto, al serlo estaremos polimedicados, que no habrá personas que nos cuiden, que puedan asegurarse de nuestra medicación o quién pague toda esa medicación. Porque si estamos la población envejeciendo a pasos agigantados, ¿quién va a producir para pagar? Y el coste se prevé que puede ser 4 o 5 veces el coste que es ahora mismo.
Perdona,
solo un dato más. Para que se hagan una idea... Hasta el año pasado, que estábamos de fiesta...
Estaban.
Un polimedicado podría venir de medicación, o sea, un polimedicado con su receta al año, ¿qué coste tenía precio venta en la farmacia? 4 o 5 mil euros. Eso se ha rebajado ahora, estamos hablando de 2.500 o menos, y aún se podría... Esto sin gestionarse bien o todo lo bien que se puede hacer. Entonces hablamos de 4 o 5.000 euros...
Se li pot buscar encara més, sí. Màxima rendibilitat.
Sí. Amb aquesta rebaixa, que hi té que veure la recepta electrònica?
Ha influido muchísimo porque está mucho más controlado todo, la dispensación, el evitar duplicidades, porque usted antes hablaba de un especialista, usted va a su traumatólogo y le receta una marca de un medicamento cuando a lo mejor el de cabecera ya le tiene indicado un genérico, que es lo mismo. Entonces, el hecho de gestionar mejor, de evitar duplicidades, de decir, oye, ibuprofeno y Seractil, no puede ser, no puedes tomar 2 veces ibuprofeno. La receta electrónica ha influido directamente en evitar esta mala praxis y esto rebaja los costes. Pero además, como tienes la prescripción para un mes periódicamente, dices, no, dame 2 cajas. No, mire, 2 cajas no, le voy a dar una caja y cuando usted le queden 4 pastillas, vuelva a la farmacia. Evitamos los botiquines que hay en las casas. Uh-huh. Evitamos el abuso.
Punt i final als grans amics d'avui divendres i també d'aquesta setmana. Recordeu que demà dissabte a partir de les 6 de la tarda també teniu la redifusió de l'espai del passat dimecres. Que passeu bona tarda de divendres i un bon cap de setmana.
Radio Estel.